els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai de la secció Llevat dins la pasta. Aquesta temporada, en el marc del programa Sense Distància, com sempre una mica abans de 6:45, per als qui ja ens seguiu o per als qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya. Els programes els podeu trobar a la secció de Ràdio a la Carta, al web radioestel.cat, des del podcast de Llevat dins la pasta i des de l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Maria Guarch, bona tarda. Després del 1 de maig, avui recuperem amb força l'esperit d'aquest dia, oi?
Bona tarda. Doncs sí, aquest dilluns s'ha celebrat el 1 de maig, com saben els i les nostres oients. La Pastoral Obrera i la societat civil en general han desplegat una sèrie d'actes per celebrar, però també i reivindicar aquest dia per la lluita dels drets laborals i socials. Avui fem un programa coral amb la intervenció de diferents membres de moviments de la Pastoral Obrera per parlar de situacions concretes del món del treball.
Doncs així comptem amb Carme Ruiz Marquès, de l'Acció Catòlica Obrera. L'ACO és mestra jubilada de fa poquet i està implicada en diferents col·lectius com ara la Marea Pensionista, el SEM La Veu i altres. Amb ella parlem de les reivindicacions de les dones en el món laboral. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
També tenim Gemma Pimenta Soto, docent a jornada parcial i responsable de formació del seu equip de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, la GUAC. Ella recitarà dues preguntes al poema que el també goacista Isidre Cano Ibáñez va compondre arran dels recents accidents laborals el 9 de març a la mina de Súria, en què van perdre la vida 3 joves, i a continuació la pregària Jesús Obrer. La saludem també, Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Francesc Voltes és membre de la Joventut Obrera Cristiana, la JOC, i estudiant de Periodisme i d'Humanitats. Amb ell parlarem de la precarietat laboral i juvenil a casa nostra i de les seves conseqüències. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
I ens diu que ve de suport, però també la saludem, Maria Outomuro. Bona tarda.
Bona tarda.
Et pots presentar breument, tu mateixa?
Sí, jo actualment sóc la responsable nacional d'iniciació i extensió de la JOC i estic alliberada a temps complet pel moviment.
Fantàstic. Doncs bé, comencem. Carme, tenim entès que estàs implicada en la Marea Pensionista a poc de jubilar-te. Per què? Consideres que aquest també és un compromís laboral?
Doncs jo crec que sí. Mira, sóc mestra i em vaig jubilar el setembre passat i una mica abans, als exercicis d'estiu de l'ACO, vaig coincidir amb un company, el Jaume Govern, que s'havia jubilat recentment, i em va convidar a passar-me cada dilluns per la plaça Universitat. Allà es troba la Marea Pensionista, cada setmana de 10 a 11.
Molt bé.
I és el que vaig començar a fer.
No hem dit una altra persona que també forma part de l'esperit d'aquest col·loqui especial avui amb motiu del 1 de maig, que és Aida Gómez, animadora del Mijac al Bufalà, a Badalona. No és presencialment entre nosaltres, però ens ha deixat la seva aportació en aquesta nota de veu.
Primer de tot, moltes gràcies per haver comptat amb el Mijac per poder expressar la nostra visió en quant a com afecta la situació actual de les famílies treballadores, almenys al nostre centre. La paraula que engloba tota la situació és una precarietat general que ens afecta d'una manera o d'una altra a tots i a totes. Des dels inicis al nostre centre ens hem trobat famílies de tot tipus, pares i mares separats, nens tutelats per altres familiars, situació d'extrema pobresa. Ara per ara podríem dir que no patim per ninguna família, sort, però sí és cert que tenim en consideració cadascuna d'elles i podem conèixer qui pot tenir més necessitats que no pas d'altres. Al Mijac sempre hem sigut reconeguts com un moviment de l'Església, que acolleix a qualsevol família per tal d'ajudar-la i que els infants, independentment de la seva situació personal que visquin, puguin gaudir del que és ser un infant i viure cada moment quan pertoca amb la seva edat. Actualment, la majoria dels infants han vingut a la darrera sortida de cap de setmana que van fer a l'abril. Aquelles que no els hi van apuntar no van ser per raons monetàries, afortunadament, però sí que per a les colònies d'estiu som molt conscients de que haurem de contactar amb Càritas per a que puguin donar suport a la majoria de les famílies per poder cobrir les colònies dels seus fills i filles. El curs passat ja ens va passar I nosaltres, amb les facilitats que tenim des del moviment fins a cada centre, sempre ajudem a que tot quedi ajustat sense tenir cap lucre per a nosaltres. Tot al contrari. Nosaltres només volem que ells i elles vinguin perquè puguin estar durant uns quants dies desconnectats, sobretot ara, amb totes les eines i aparells digitals. I bueno, que estiguin a l'entorn que hi ha a la casa de colònies i que només juguin i s'ho passin bé amb aquests recursos. També som molt conscients que cada cop costa més i que tot el que els ajudem és un esforç que es fa des de casa i cada cop anirà sent més difícil, però nosaltres lluitarem perquè tots tinguin un lleure educatiu al seu abast. Econòmicament, a tothom ens està afectant. Costa molt que ens pugin el sou i que tinguis una vida independent digna. Segur que tots els animadors i animadores que som millennials ens trobem en la mateixa situació. Però no queda res més que lluitar pels nostres drets i per unes jornades laborals dignes, per nosaltres, les nostres famílies i sobretot els que venen darrere nostra, que són els infants.
Doncs era la veu d'Aida Gómez, animadora del MIJAC, que vol dir Moviment Interdiocesà, no? De Joves d'Acció Catòlica, sinó infantil i juvenil, perdó, d'Acció Catòlica, no Internacional de Joves, sinó infantil i juvenil d'Acció Catòlica, com ara ens precisava molt bé Carme Ruiz. Bé, Carme, i específicament pel que fa a les dones, seguim amb la teva intervenció breument. Hi ha reivindicacions concretes que feu a la Marea Pensionista?
Pues sí, justament la bretxa de gènere és una de les reivindicacions més importants que fem. Perquè, bueno, la Marea Pensionista està coordinada amb la COESPE, que és la Coordinadora Estatal per les Pensions. I l'informe que van fer des de la Comissió de la Dona en aquesta coordinadora senyala que la bretxa de gènere, malgrat els avenços que hi ha hagut en els últims anys, continua sent molt important i molt dura, no? Aleshores, és el que se reclama sempre, que la situació laboral de la dona es pugui equiparar a la de l'home perquè no només tingui els mateixos drets laborals, sinó que també les pensions estiguin d'acord amb una vida laboral plena.
I arribats a aquest moment també uns proposem, amics oients, el tema Som com la lluna, de Dona Veu. A Catalunya el 2022 hi va haver més de 229.000 accidents laborals. 68 d'aquests accidents han estat mortals, amb un increment en relació amb el 2021 del 24%.
El sector amb més accidents laborals ha estat el dels serveis, un 62% del total, i el de la construcció és en proporció al sector on més riscos laborals hi ha. A més, el 27% dels treballadors de la construcció han estat exposats a agents cancerígens.
Les dones han patit el 40% dels accidents laborals, una proporció superior a la dels homes per població ocupada.
Les principals causes d'accidents el 2021 han estat caigudes, ensopegades, accidents de trànsit en el desplaçament al centre de treball i sobreesforços físics i mentals, així com la pressió constant i la precarietat.
I també hem de dir-vos que la manca de plantilles, càrregues de treball, pressions burocràtiques i psicològiques, estat de les instal·lacions, excés de jornada i hores extra, treball submergit, manca de contractació legal, treballadores migrants sense papers i altres factors suposen una font constant d'accidentalitat.
A més, la presència i prepotència de les mútues en la gestió de les baixes i els accidents laborals incrementa la pressió sobre la gent treballadora i cada vegada és més en si mateixa una font inesgotable d'inestabilitat i noves malalties i accidents.
Ens adrecem ara a Gemma Pimenta. El 28 d'abril, la Pastoral Obrera, en les seves celebracions prèvies al 1er de maig, va fer present que ens trobàvem en el Dia Mundial per la Seguretat i la Salut a la Feina. Això va ser, com dèiem, divendres passat. A Catalunya, l'impacte de la mort de tres joves a les mines de Súria encara és viu. La reivindicació no més morts al treball i l'acompanyament a les persones afectades són vitals, així s'hi va proclamar, així com la pregària. Tu ens recitaràs un parell, oi, de textos, Gemma? Endavant.
El primer és un poema del militant de la UAC, la germanor obrera d'Acció Catòlica, Isidre Cano Ibáñez. Els obrers caiguts a les mines de Súria. Mare de la muntanya, font del poble de Sal. El teu ventre ha parit tres fills morts, tres obrers que mai més hi baixaran. El primer comunicat oficial diu que hi va haver un despreniment, que l'empresa ja fa el possible per evitar els accidents. Mare de la muntanya, tu saps com s'hi treballa. Si poguessis, cridaries. Allà no hi havia encoratge ni malla. A la plaça, el poble torna a fer el dol per sinistralitat. Si el treball és per a la vida, per què hi moren a Iberpotash? Mare de la muntanya, il·lumina el camí d'obrers, miners, que l'empresa subcontrata les tasques de manteniment. Avui, Daniel, Victoriano, Òscar, ahir, Joan Ramon, Isaac. No són sols noms, són persones, ho deia el Papa a Missa del Gall. Cridem germans i germanes, cridem a la Mare de Sal, treballem per a la vida, només morts al món del treball.
Doncs, molt bé. I encara una altra, endavant.
Aquesta és la pregària a Jesús Obrer. Déu, Jesús, t'oferim tot el dia el nostre treball, les nostres lluites, les nostres alegries i les nostres penes. Concedeix-nos, a nosaltres i a totes les germanes de treball, pensar com tu, treballar amb tu, viure en tu. Fes-nos avui la gràcia d'estimar-te de cor, de servir-te amb totes les forces. Que el teu regne sigui un fet a les fàbriques, als tallers, a les mines, als camps, al mar, a les escoles, als despatxos, als hospitals, a les presons, a casa nostra. Que les militants que pateixen desànim romanguin en el teu amor. I que les obreres i obrers morts al camp d'honor del treball i de la lluita descansin en pau. Maria, mare de la gent pobra, pregueu per nosaltres.
La planta 14 en el pozo negro. De la tarde amarilla tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero.
Amb aquesta cançó de Víctor Manuel, ben coneguda, La planta 14, precisament referida a la sinistralitat, a la mina en aquest cas, ens adrecem ara al Francesc. El Francesc ens recordarà que aproximadament a Espanya hi ha un 50% d'atur juvenil i, a més, les condicions de treball dels joves acostumen a ser molt precàries. A la Joventut Obrera Cristiana esteu en contacte, Francesc, amb joves de barris obrers. Com veieu aquesta realitat i com impacta sobre la vida de, el, i els projectes de vida dels joves? Ens ho vols manifestar això amb un testimoni, em sembla, oi?
Sí, sí, és el testimoni de la Laia, que és de Besòs 4.0, i que diu així. En els últims anys de la carrera se'm va presentar l'oportunitat de fer pràctiques curriculars per així guanyar crèdits optatius i, a més, adquirir experiència laboral. Així que vaig trobar un despatx i ho vam acordar tot de seguida. Va sortir molt ràpidament i fàcil. Ja estava emocionada per tot el que venia. El tràmit dels papers per oficialitzar-ho tot amb la universitat es dividia en dues parts. Una al principi, on només s'omplien les dades bàsiques per registrar les pràctiques, i la segona part, que es duia a terme un mes després, on ja es parlava de contracte i remuneració. Per la UPC, totes les pràctiques curriculars hi han de complir els 8 euros mínims l'hora, però és aquí on van arribar els problemes. Al principi van pensar-se molt si continuar pel fet d'haver-me de pagar, cosa que les condicions que van signar en un principi ja posava. Però clar, hi havia lletra petita. Em va desanimar molt la situació. Ja portava un mes allà dintre i m'havia organitzat tot l'horari per compaginar els estudis amb les pràctiques. El fet de tornar a començar de nou era tot un esforç de recerca i negociacions que m'estava angoixant després d'haver-me adaptat tot l'horari que estava fent ja de feia un mes i amb tot el curs començat. La qüestió va continuar fins que es va caducar el termini per entregar els papers i no se'n van validar les pràctiques. No sabia què fer perquè ja comptava amb aquells crèdits superats per tal d'acabar la carrera. Vam acordar una reunió per parlar de quina seria la situació ara que tothom tenia clar quines eren les condicions de la UPC per fer pràctiques curriculars. És així que vam començar a pensar solucions. Ells estaven contents amb el meu treball i ajut i jo volia continuar amb les pràctiques curriculars. Al final, vam començar a tramitar un altre cop tot el conveni, però d'una manera molt precària. Per tal que em donessin els crèdits relatius al contracte, vam firmar unes hores atribuïdes a un sou. Tanmateix, la realitat no era així. Feia les hores pactades, encara que el sou no era aquest, ni s'aprovava, i es tractava d'un sou simbòlic que no arribava ni a la meitat del que realment pertocava.
Doncs moltes gràcies per aquest testimoni. Sí, Maria, encara preguntem un tema més sobre el primer de maig.
Que precisament és quina lectura feu d'aquesta realitat i sobretot quines sortides heu proposat per transformar-les. És a dir, quines són les accions que creieu que es poden fer i quines són les que fareu fins a acabar el curs?
Doncs principalment seria molt, molt bona proposta doncs, que donessin suport, no, a les organitzacions com la JOC, com la UAC, com l'ACO, perquè som les que realment estem en contacte doncs, amb la ciutadania, amb les seves realitats, i és a mesura d'aquest contacte que podem fer front a aquestes desigualtats i tenim encara per endavant uns quants mesos per fer-hi front.
Doncs bé, i ja per anar-nos acomiadant, ambientem amb un altre tema, Bales de sang, de Los Barranquillos.
I avui el carrer s'ha omplert amb les cendres grises dels que van marxar. S'ha omplert de pedres que lluitaven contra bales de sang. Van tornar els canons que ja no disparaven. I dins un aire espès intentaven tallar l'amor. La fera que puja buscant la distància perfecta. I amb un vestit lluent de malèvol principiant. Fixant la mirada a mesura, la posició correcta. I amb la tremolor de la mira...
Bé, i per acomiadar-nos ja de la Carme, del Francesc, de la Gemma, també de la Maria, que ens han acompanyat avui aquí al Llevat dins la pasta, recordem que és públic ja des de fa uns dies el manifest del primer de maig de la Pastoral Obrera, que parteix de realitats que ja hem compartit o que veiem al nostre voltant. No sé si, per exemple, Carme vol acabar amb un petit missatge inspirat en aquest manifest, però molt breument, abans d'acomiadar-nos.
Bueno, una mica és convidar-vos, no, a lluitar, com deia el Francesc, des de l'àmbit dels joves i també dels grans, perquè els pensionistes també pensem en els joves, perquè nosaltres ja d'alguna manera tenim la jubilació guanyada, no? Però els que venen a darrere són els que encara han de portar tota la seva vida laboral endavant.
Doncs moltíssimes gràcies, Carme Ruiz, Gemma Pimenta, Francesc Voltes, Maria Otomuro i també l'Aida Gómez, que ens ha deixat un àudio també molt interpel·lador. A tots, moltes gràcies. Després d'aquest primer de maig hem fet aportacions doncs, més reflexives, més de comentari de l'actualitat, de pregària i d'art, no? Com ens ha exposat abans la Gemma, i que el 1er de maig sigui també una plataforma de millora de les condicions laborals dels treballadors. Gràcies a tots quatre, fins una altra.
A vosaltres.
Bona tarda.
I gràcies també, Maria. Fins la propera.
Fins la propera.
Fins aquí el llevat dins la pasta després del 1er de maig.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.